El passat 23 de novembre, segur que em van sentir parlar, segur que em van veure imatges, potser fins i tot hi van assistir, van ser-hi presents, es va celebrar una manifestació que podríem dir ja d'històrica, perquè va estar la més multitudinària referent a temes d'habitatge que s'ha celebrat, doncs, en fi, si més no, en els últims anys, seguríssim. Es va celebrar de manera multitudinària a diferents llocs, entre ells a Barcelona, va anar també molta gent de Sitges, una manifestació que, entre d'altres, el que demanava és, d'alguna manera, noves polítiques o actuació amb el tema de l'habitatge, sobretot en el tema del lloguer, de l'habitatge de lloguer, perquè saben que estem en una situació, diguem, de dificultat, de molta dificultat per moltíssimes persones per accedir a l'habitatge, per accedir a l'habitatge de lloguer. Catalunya se situa dins de l'estat dels països europeus, on un país on l'edat d'emancipació és altíssima, és a dir, la gent tarda moltíssim en emancipar-se, és a dir, en marxar de casa dels pares per múltiples raons, no només una. Una, entre altres, doncs, és el preu de l'habitatge, condicions laborals, doncs, probablement de precarietat, és a dir, salaris baixos, etc. Dèficit d'habitatge públic, de part d'habitatge públic, en el cas d'aquí arriba, o sigui, l'índex d'habitatge públic és molt inferior al de la mitjana europea, que està en un 15%, aquí crec que no arribem al 2%, carència de lleis d'arrendament, que entre altres coses és el que es demanava també en aquesta manifestació. De tot plegat avui en volem parlar. Saben que a Sitges, ja ho vam explicar també en el seu moment, hi ha una seu del sindicat de llogateres, que l'Ateneu s'ha convertit en seu del sindicat de llogateres, on hi poden acudir si tenen algun tipus de consulta o volen saber alguna cosa més al respecte. Així que avui el que hem fet és convidar, doncs, els representants d'aquest sindicat de llogateres d'aquí de Sitges aquí a l'estudi a parlar de la situació de l'habitatge en concret a Sitges. Maria Junyent, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com estàs?
I la Belén... Belén?
Salvador.
Salvador, això, ara se m'havia anat al cap. I Belén Salvador, què tal? Bon dia. També.
Bon dia,
benvinguda. Membres totes dues del sindicat de llogateres, no? Uh-huh. Entenc que sou dues de les persones que des de l'Ateneu, ara en aquesta seu de l'Ateneu, ateneu consultes, persones, dubtes, qualsevol cosa relacionada amb l'habitatge. Abans d'entrar en el kit de la qüestió... Des que esteu en marxa en aquesta seu a l'Ateneu, esteu rebent molta gent, és a dir, hi ha molta gent que ve a preguntar, a demanar consell i assessorament.
S'està corrent la veu, la veritat. O sigui, nosaltres el que fem és que funcionem de manera comarcal, hi ha una assemblea mensual a Vilanova i una a Sitges. Aleshores, estan començant a arribar molts casos a Sitges, de veïnes i veïns d'aquí que venen derivats de l'assemblea de Vilanova. Uh-huh. I sí, cada vegada hi ha més gent. És irregular el nombre de persones que ve a cada assemblea, però sempre hi ha casos i sempre hi ha casos diferents.
Per tant, és una problemàtica real, que d'alguna manera també percebeu. Entenc, Belén, que vau anar en aquesta manifestació del 23 de novembre. Vau ser-hi.
Sí, sí. Pues, bueno, vàrem anar i realment va ser... Comptàvem que seria exitosa perquè és un tema que parlis amb qui parlis. O sigui, tots els temes ens interpel·len a totes, de qualsevol tema social. Però en aquest cas, en el cas del lloguer, doncs era una cosa com molt fàcil perquè sempre són molts diners. O sigui, com que és entre un 65 i un 80% dels sous que es destinen a lloguer, bueno, a habitatge, doncs comptàvem que sí. Però jo crec que realment igualment... quan vam estar allà i vàrem veure la riada que no parava...
De gent, no?
Doncs va ser molt emocionant. I molta gent també al carrer. És a dir, gent que a lo millor no participava a la manifestació, però estava al carrer donant suport, vull dir, estaven quietetes a la seva zona. Però...
Sí, que és la manifestació en defensa de l'habitatge més gran que s'ha fet al país en tota la història. Que això... És una cosa bona i dolenta. Dolenta perquè vol dir que estem en una situació dolenta com mai, que estem pagant lloguers abusius i que hi ha moltíssimes persones afectades per aquesta problemàtica, però bona també en el sentit de que comença a haver-hi una, no només una consciència social, sinó un entendre que si sortim al carrer podem aconseguir moltes sí. coses perquè són moltes.
Com una voluntat de mobilització també, no? I de dir com un dir prou, no? De dir de no podem, no ho suportarem més aquesta situació, en algun moment ens hem de començar a moure, no? De fet, el sindicat de llogateres no té tants anys aquesta institució, aquesta entitat, no té tants anys i Déu-n'hi-do ja...
No, es va fundar el 2017.
Exacte, vull dir que és prou recent i Déu-n'hi-do el que ha mobilitzat i el que està mobilitzant, no? Mica a mica, a raó d'aquesta, doncs, no sé si podríem dir emergència habitacional, no sé si podem dir-ho emergència o no, però
una emergència total, sí, es pot parlar d'emergència. Igual que es parla d'emergència climàtica,
exacte,
doncs es pot parlar aquí d'emergència.
En el cas local de Sitges, no? Que ara parlem molt d'emergència educativa, doncs entenc que també vivim un cas d'una situació d'emergència educacional. I la idea de convidar-vos aquí era, com dèiem al principi, parlar de la situació a Sitges, no? Perquè... Clar, es parla, sempre que parlem sentir parlar d'habitatge, es parla de xifres molt genèriques, està bé, clar, no començant a donar dades de tot arreu, però al final aquí el que ens interessa és Sitges, i Sitges també té les seves peculiaritats, no? I les seves particularitats, més enllà de ser un municipi turístic, que evidentment afecta. I vosaltres, a més, us heu preparat com un seguit de preguntes, no? De sí. qüestions, que entenc que són com... Ells han dit mites i llegendes, que tenen a veure amb l'habitatge, és a dir, qüestions que... Idees que sobrevolen el tema de l'habitatge a Sitges, que molta gent fins i tot ha considerat que són així, que són certes, i d'alguna manera elles, doncs, amb dades, entenc, no? vindran a desmuntar-les en el cas que faci falta desmuntar-les, o a ratificar-les en el cas que faci falta ratificar-les. Per quina voleu començar?
Crec que té sentit començar per una... que fa una mica de referència també a Ràdio Maricel, perquè
Vinga,
surt una dada
perfecte.
Que es va donar a una tertúlia
sí,
que es fa en aquesta ràdio
dimarts, sí.
i que jo escolto moltíssim i m'encanta, fins que de manera bastant sorprenent vaig escoltar que una de les persones que hi participava deia que a Sitges sí que hi ha pisos en lloguer per menys de 1.000 euros i si no recordo malament deia alguna cosa com que sí, que per sobre de la via sí que n'hi ha... que potser ens estem passant amb aquesta queixa. Aleshores, em vaig quedar glaçada quan vaig escoltar això, perquè com a persona que forma part del sindicat de llogateres, però també com a persona que malviu de lloguer, entro molt sovint a portals immobiliaris per mirar quina oferta de pisos hi ha. Aleshores, volia venir aquí amb una dada real perquè veiem què és el que està passant, no? Com perquè aquesta persona que va dir això també... reflexioni una mica perquè no és només mentida el que va dir, és bastant ofensiu per les persones que no podem viure a Sitges i que estem patint amb això. Aleshores, ara mateix a Idealista, que és el portal que fa servir més gent per buscar pis, que és com la Renfe de buscar pis, que no tens una altra que passar per aquí, hi ha a tot Sitges 223 pisos en lloguer. O sigui, aquesta és tota l'oferta de pisos que hi ha a Sitges. Val. De pisos per menys de 1.000 euros n'hi ha 12, ara mateix, 12 pisos. D'aquests 12 pisos n'hi ha 7 que són de lloguer de temporada. O sigui, ens estem quedant amb 5 pisos en lloguer a Sitges per menys de 1.000 euros. Per menys de 800 euros no n'hi ha cap. O sigui, ara mateix a Sitges tens 5 pisos per llogar per menys de 1.000 euros.
I les característiques d'aquests pisos...
Clar, aquí és on entrem en un tema bastant fort. Aquí la Belén porta impreses les captures
idealistes,
que lamentablement els oients no poden veure perquè això no es grava. Però què passa? Que ens trobem en pisos de 28 metres quadrats per 850 euros i de 35 metres quadrats per 950 euros.
És
són
a dir, habitacionetes,
Són baixos la majoria dels pisos que hi ha i d'aquests 5 que he comentat n'hi ha 3 que tenen el llit al menjador. O sigui, aquestes són les condicions que s'ofereixen a Sitges per menys de 1.000 euros.
A dia d'avui, eh?
A dia d'avui. I passa una altra cosa que crec que és important que sapiguem també, que és que la majoria de persones i moltes vegades empreses que posen pisos en lloguer demanen que les inquilines i els inquilins d'aquests pisos tripliquem el preu del lloguer, no? Que els nostres ingressos tripliquin el preu del lloguer. Què passa? que en un pis de 28 metres quadrats hi pot viure, amb sort, una persona. Sí. Doncs aquesta persona ha de cobrar quasi 3.000 euros al mes per poder pagar aquest pis. O sigui, estem en un moment distòpic i crec que no costa gaire d'entendre que el que estem denunciant és molt fort i que la situació és aquesta.
Uh-huh. I que això té conseqüències directes entre la població que busca pis, perquè és que ha de marxar, perquè aquí no hi ha més alternatives. Han de marxar de Sitges perquè l'alternativa és aquesta. Recordem, 12 pisos per menys de 1.000 euros, d'aquests només 5, diguem, que no són de temporada, que són per, com a pis residencial, uh-huh. I aquests 5 estem parlant d'això, de pisos de vora els 30 metres quadrats, que poden comptar vostès, 30 metres quadrats és el saló de casa seva, probablement, en la majoria dels casos, i aquí ha de cabre tot, un lavabo,
un
llit, o és a dir, una cuina, vaja, i clar, i si això a sobre de representar, doncs això, només un terç del teu salari, clar, és que és una situació difícil, diguem, de pair, de digerir. Clar, per què penseu que hi ha aquesta idea de que, és a dir, perquè ho va dir aquest tertulià, però probablement molta altra gent ho pensa,
sí,
no?
Sí, sí, no
per
és una cosa exclusiva d'una persona.
És a dir, com hem arribat a aquesta situació de que hi hagi gent que pensi realment que hi ha oferta de per menys de 1.000 euros a Sitges?
Bueno, jo crec que costa molt, moltes vegades, adonar-se, quan no t'afecta de manera directa, la magnitud de la tragèdia del que està passant amb algú. En qualsevol cosa... jo crec que, i ho crec de veritat, crec que en realitat tendim a la bondat de pensament,
sí,
de creure que les coses no estan tan malament. I fins que no et toca a tu o a algú molt proper, és quan comences a veure que és impossible accedir a un habitatge... En condicions dignes. Aleshores, jo crec que és, bueno, és un voler pensar que les coses estan millor. Jo crec que, per exemple, la manifestació va servir per això, perquè molta gent se n'adonés que potser aquest món que creiem perquè no afecta, doncs aquest món existeix, i aquest món existeix amb la teva veïna. És que no cal anar... Moltes vegades sembla que la precarietat sigui una cosa de determinats barris, determinades persones... No, la precarietat ens afecta de manera directa a totes, una mica per el
sí,
que comentàvem.
I no sé si fins a quin punt també, i d'alguna manera també és desmitificar segons quina imatge d'aquesta precarietat, no? Que estem parlant que això els hi passa doncs, a joves i no joves... No? Perquè ara entrarem també, si el problema de l'accés a l'habitatge de
no
lloguer és només de joves,
sí.
I dues passa gent amb estudis, formada, amb màsters, amb idiomes, amb feina, amb salari, és a dir, no és gens de salari, i que no poden accedir a un habitatge de lloguer en les condicions que es demanen avui en dia. No? És a dir, que al final entenc que perfils que entenc que ningú veu com a precaris o vulnerables estan en una situació de vulnerabilitat, en aquest cas habitacional, no?
Perquè són perfils que no haurien de ser, d'estar de patir aquesta vulnerabilitat, i ningú l'hauria de patir, però per trencar una mica el tabú del que moltes persones pensen que és algú que ve al sindicat de llogateres, és que ve gent que juga a golf a Terramar i va al pícnic a menjar una paella el diumenge. O sigui, aquest és un perfil possible de persona que ve al sindicat de llogateres, igual que una que treballa en restauració, una que treballa al sector cultural i té tres feines, i no ho sé, una que està estudiant. O sigui, no hi ha un perfil tipus en la persona que està patint perquè no pot accedir a un habitatge digne ara mateix, i això vol dir que afecta a tothom, a tota la població.
És que pensem que és això, amb això del terç, que si em permet,
sí,
sí que vull fer una petita aclaració. Això del terç és una demanda que hi ha hagut des de fa molt de temps, que venia que, al contrari que ara era, el preu d'un habitatge, el preu de lloguer, ha de ser un terç de la despesa d'una família.
Com a molt. O sigui, es veia que com a molt, per una vida digna, havies de destinar un terç al lloguer.
Per tant, s'entenia que, tenint en compte els salaris, doncs, si mires el salari, quin és el preu que ha de tenir un habitatge. I ara el que han fet ha sigut donar-li la volta i dir, tu guanyis el que guanyis, m'és igual. El pis jo el vull posar a 1.000 euros, doncs has de cobrar 3.000 euros. Sí. ¿Cuántas famílies cobren 3.000 euros nets?
Clar, que ni tan sols es tracta... És que, clar, és que tenint en compte quin és el salari mínim interprofessional i els salaris mitjans que cobra la població, clar...
Clar, mira, una altra dada també per entendre en quin punt estem en aquest sentit és que en els darrers 10 anys el preu de l'habitatge a Catalunya ha pujat un 60% i el preu, o sigui, els nostres sous han augmentat un 20%.
Clar. Clar, hi ha un decalatge aquí que fa impossible, diguem, que es mantingui aquesta equació, no? del terç. És impossible de mantenir fora, que t'estiguin anant molt, molt, molt bé les coses, que tant de bo fos així per tothom, però no és així. Jo tenia una altra dada per aquí apuntada, que era també una dada referent, però jo trobo que és interessant també, que deia que un pis que el 2015 el llogaven per 700 euros, ara són 1.200 o més. Però en el cas de Sitges... El preu mitjà del lloguer és de més de 1.400 euros. El preu mitjà, sí. És a dir, aquí hem fet una equació, una mitjana, és a dir, això vol dir que hi ha preus, hi ha lloguers molt superiors i que hi ha algun lloguer inferior, però el mitjà són 1.400 euros. Clar, és que 1.400 euros, qui pot pagar 1.400 euros de lloguer? És a dir, realment un gruix de la població...
Però
petit?
Sobretot que és que estem parlant de que aquests pisos de 1.400 euros no són pisos de 80 metres quadrats ni de 100 metres quadrats, o sigui, són 1.400 euros que s'ha de menjar una persona sola perquè tenen 30, 40, 50, que, sí, una parella hi pot viure, però que no estem, o sigui, que estàs pagant molts diners per un pis bastant justet.
Sí, que no són mencions,
Vull dir, jo animo a la gent de veritat que entri a Idealista i miri aquesta pel·li de terror perquè és que són pisos foscos, moltes vegades amb una finestra que dona a una paret, això, amb un llit que està com guardat a una mena de moble i que desplegues al menjador, o sigui que pots com posar el micro des del llit, una cosa molt trista.
Sí, sí, i bastant tètrica. I clar, i això, clar, aquí algú dirà, diu, això depèn únic i exclusivament de que aquest propietari ha decidit posar aquest preu?
Bueno, en el moment en el que no tenim una regulació de lloguers vigent que cobreixi tots els forats, i tots els forats vol dir que reguli el lloguer de temporada... i que efectivament persegueixi els rendistes que estan posant preus per sobre del que marca la regulació, doncs sí, depèn. Ara mateix, lamentablement, depèn exclusivament del propietari, que és com un dret bàsic, no pot dependre de la bona fe de la persona que està fent negoci amb el seu pis.
Clar, no? Ho dic perquè, clar, no sé si mai us heu trobat en converses amb propietaris que tenen aquests pisos i mai heu provat de fer-vos la reflexió de però 1.400 euros per aquest pis és una barbaritat, com és que demanes això, com és, i no sé quina reflexió fan els propietaris, no sé si la reflexió és el meu pis, jo poso el preu que jo vull, que jo considero, i entenc que ells fan estudi de mercat, algú els ha dit que poden demanar això i ho demanen, no? Però no sé si, clar, em genera també com una certa contradicció al pensar que algun propietari haurà de poder reflexionar que demanar 1.400 euros per un pis de 50 metres quadrats és bastant exagerat, no diria jo. No sé si aquesta reflexió s'arriba a fer, es pot fer, tot i que òbviament no ha de basar-se en això, no? Però clar, entenem que hi haurà propietaris que seran bones persones també, no?
Sí. Sí, segur. El que passa és que, clar, bueno, hi ha diferents tipus de propietari i un dels punts més importants és que tenim la idea, que era un altre dels mites,
sí,
no? De qui
ara
és
defen,
propietari, mites i llegendes, .2, sí. El petit propietari. Doncs el petit propietari a dia d'avui, és a dir, la senyora Mariona, que després de molts anys de treballar molt dur, i el seu marit, en Josep, doncs van aconseguir tenir un piset i pues, tenir una pensioneta així afegida, és un meta. A dia d'avui és una part molt minoritària.
D'acord.
Actualment els pisos es paguen en efectiu,
sí,
i són fons d'inversió. O sigui, són com una inversió, però vull dir, i són propietaris, són multipropietaris.
Grans tenidors.
Això és una dada, eh? En els darrers 10 anys, el 60% dels pisos que s'han comprat a Espanya, a tot Espanya, s'han pagat al comptat. O sigui, s'han pagat al
trinco-tranco.
Moment... Trinco-tranco. I també, en els últims 15 anys a Catalunya, la meitat de les compres d'habitatge que s'han fet les han fet persones o grups que ja tenien 8 o més habitatges.
I que s'han convertit en grans tenidors. No? A partir de 10 crec que és un gran tenidor, no?
Ara
crec
mateix,
que són 10.
Sí.
Crec que són 10.
Clar, aleshores, sí, clar que existeix la senyora
clar,
Maria.
Clar, però jo justament em venia a referir això, perquè probablement amb aquesta senyora Mariona probablement hi ha la possibilitat de parlar i de reflexionar, no? És a dir, probablement de negociar d'alguna manera. Clar, entenc que amb aquest altre perfil de propietari, que ara dèieu és el majoritari, deu ser molt difícil arribar a aquest diàleg, no? És a dir, amb un propietari que és això, doncs, algú que doncs, amb els seus estalvis va aconseguir tenir un pis i ara el té a lloguer, potser sí que és possible un diàleg i una negociació amb el preu, però clar, amb aquest altre perfil de propietari que és gairebé un gran tenidor, no sé si hi ha diàleg possible aquí, no?
Bueno, amb els grans tenidors ja és el sindicat de llogateres directament qui negocia les coses, perquè si no, no hi ha tutia. I amb l'altre, hi ha hagut un problema fins ara que el sindicat de llogateres ha aconseguit que deixi de ser un problema i són les immobiliàries. Les immobiliàries, quan tu, com a persona que volies llogar, doncs anaves a la immobiliària, et cobrava a tu
sí,
que no tens un bé, sinó que vas a llogar-lo, et cobraven a tu un dels mesos,
sí,
o sigui, els honoraris que se'n deia. Mm. Aleshores, les immobiliàries són una de les fonts més fortes de manipulació dels preus, perquè un dels mesos se'ls enduien elles. Per tant, era, senyora Mariona, vol dir? I si no el puja una miqueta més? Aleshores, des del sindicat de llogateres es va aconseguir que per llei estigui prohibit que les immobiliàries
cobrin aquest mes per avançar.
Aquest mes.
Se'ls hi cobra al propietari, no al llogater.
A veure, que també és cert, hem de tenir en compte que moltes vegades el que fan és dividir una miqueta entre els mesos i tal, però bueno, diguem-ne que aquell mes directe que pagaves tu ja no el pagues, ja no l'hem de pagar nosaltres.
Bueno, tot i que ens consta que a Sitges hi ha immobiliàries que segueixen
cobrant
sí, aquests honoraris dient als inquilins que... Clar, és que el propietari no vol fer-se càrrec d'aquests honoraris, aleshores, si no els pagues tu, li lloguem el pis a una altra persona.
I com que el llogaran...
I
no,
com que, no, no, sí, sí, és que clar, com que, bueno, com acabem d'explicar, si tu tens 5 pisos per menys de 1.000 euros, doncs a la que en trobes un és que estàs disposada a fer transfusions de sang pel propietari, que ja és el que queda a fer. O sigui que sí, que estàs en una posició molt fluixa
molt
a l'hora
vulnerable,
de negociar.
No? Absolutament
sí,
vulnerable.
Però bueno,
no?
sí que des del sindicat de llogateres i d'altres entitats i associacions en defensa
cas,
de l'habitatge...
En tot cas entenc que es pot denunciar això, no? Un com a llogater, si una immobiliària...
Sí, o sigui, clar, ho pots denunciar, o sigui, sí, però...
Però et quedes sense el pis, sí.
Clar, és que és molt difícil això. Clar, què vols, posar una denúncia a la que ningú li farà cas? Molt probablement, a no ser que vinguis sí, al sindicat de llogateres i ho lluitis durant molt temps, o vols dormir sota un sostre?
Però
és
sí que
al final la pregunta és aquesta.
Sí, el que passa és que sí que és veritat que o sigui, com a persona individual és molt difícil negociar qualsevol cosa com a persona individual, qualsevol accés a un dret, però sí que des del sindicat de llogateres, i aquí la Maria sap més les dades que jo, es va aconseguir la immobiliària aquella...
Ah, sí, es va aconseguir una cosa bastant forta i que anima molt, que és que hi havia un grup immobiliari a Barcelona, de fet crec que encara existeix, Rentes, un mega gran propietari amb centenars d'habitatge al seu poder, que quan ja no es podia cobrar honoraris als inquilins, va seguir fent-ho. Aleshores, una de les veïnes d'aquestes propietats de Rentes es va posar en contacte amb el sindicat de llogateres, que bàsicament el que té el sindicat també és doncs un inventari, com es diu, com un document on sí, es va apuntant on viu cadascú i qui és el propietari de cada edifici. Aleshores, creuant dades, es van adonar que hi havia molta gent afiliada al sindicat vivint en un pis que era propietat de Rentes. I què van fer? Doncs, en lloc de fer una denúncia individual dient
van fer col·lectiva,
tu m'has cobrat una cosa que no em podies cobrar, van fer una demanda col·lectiva. I quan es fa una demanda col·lectiva, passa una cosa, que és que el que es guanya, o sigui, s'aplica a tots els contractes que estan sota aquest frau de llei. Per tant, Rentas va haver de tornar a totes les persones, no només les que havien denunciat, sinó a totes les que tenien un contracte amb aquesta clàusula amb Rentas.
Els honoraris que havia cobrat de manera indeguda, de manera fraudulenta.
I això, com per lligar-ho una mica, és una cosa que sí que sí que permet fer un sindicat, no? És a dir, que tu sola, doncs sí, potser no tens la situació, no tens el valor o no tens les condicions o el que sigui de denunciar una cosa que et sembla injusta, perquè al final sortiràs tu perjudicada, però si t'ajuntes amb moltes altres persones que estan igual, doncs a banda de tenir persones amb qui parlar del que t'està passant, que és molt important, pots arribar a alguna cosa.
Clar, i no sé si és una mica, és una força també a l'hora de, no sé si sentiu moltes vegades que és lluitar contra un gegant, això, no?
Clar, 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 però quan ets moltes personetes petites juntes, doncs ja comences a ser una mica gegant, com es va veure a la manifestació,
a la manifestació,
no?
Efectivament.
De sobte és com, ostres, 150.000 persones són com jo, o estan en la situació en la que estic jo.
Per tant, hem desfet ja dos mites. El primer, que a Sitges hi ha pisos de menys de 1.000 euros a lloguer. M'ha quedat clar que n'hi ha poquíssims, 5, de fet, 5, a hores d'ara, 5, i les condicions d'aquests pisos són qüestionables, altament qüestionables. Segon mite que hem desmitificat és els propietaris d'aquests pisos, que en la majoria de casos no és això, un propietari, algú que té el seu pis, sinó estem parlant doncs, de gent que ja té multipropietats, és a dir, sí, té més d'una i que arribant al gran tenidor, la figura del gran tenidor,
sí,
que és aquest que
no acumula
teva, més de 10.
Ja hi ha amb de dental, és un senyor amb corbata, així com per tenir la imatge clara.
Ara se'ns enfadaran tots els senyors amb corbata, però sí, vaja, perquè facin vostès la idea. Altra mite que volíeu, o altra frase típica o idea que sentim i que miraríem també de respondre. És el de...
Ah, sí. Aviam, quina podem treure? Quina et ve de gust treure, tu? És que en tenim unes quantes. Aquesta. Vale, aquesta és forta, sí. Una de les coses que es diuen sovint des d'ajuntaments petits o mitjans,
sí,
com el de Sitges, és que els polítics, o sigui, els governs municipals tenen molt poca cosa a fer per defensar el dret a l'habitatge, perquè la majoria de lleis són estatals.
Perquè és competència estatal, no?
Sí, no són competències seves, aleshores és com, bueno, quina llàstima, us donem suport, però no podem fer res. Clar, el sindicat de llogateres, com que aquesta frase és una frase que s'ha repetit molt, per les darreres eleccions va preparar un document per enviar a tots els ajuntaments, i en concret els regidors i regidores d'habitatge de Catalunya, perquè veiessin que sí que hi ha coses a fer en defensa de l'habitatge i que són coses que poden fer tots els ajuntaments, és a dir, que no són tan complicades.
Com ara quines, a veure?
Clar, n'hi ha moltes, però una d'elles, per exemple, té a veure amb l'habitatge turístic, no? Que a Sitges tenim més de 1.700 pisos amb llicència turística. Això ja ho hem dit moltes vegades, però no vol dir que només hi hagi aquests pisos. Vol
perquè
dir que
hi ha un seguit d'il·legals també que no estan registrats.
Clar, que aquests tenen llicència. Aleshores, nosaltres, quan vam anar a la presentació de la diagnosi del Pla Local d'Habitatge de Sitges, vam fer directament aquesta pregunta, no? Què s'està fent per comprovar quins pisos realment estan oferint aquest servei turístic i no tenen llicència? I ens deien, és que no tenim competència. Sí que n'hi ha. És a dir, una de les coses que pot fer, per exemple, un ajuntament és fer inspeccions regulars a tots els pisos d'un municipi, o sigui, fer batudes per zones i anar picant a cada pis.
Pis a pis. Demanant qui viu, no?
Exacte, demanant qui viu i demanant el contracte. És a dir, la persona que està aquí és la persona que està al contracte. Doncs això és una de les coses que es poden fer. Això em consta que a Barcelona es feia i que, bueno, pre-Collboni es feia, i que de tant en tant doncs, picava algú a casa teva i et deia, hola, vinc de l'Ajuntament per comprovar que això no sigui un pis turístic il·legal, deixa'm veure el contracte. Això és una. O després...
Per tant, seria una manera de fer un registre, no?
Clar,
de tots aquests pisos que de manera legal no estan registrats com a pisos turístics, però estan exercint de pis turístic, que sabem que és una realitat, ens consta, de fet, ja la xifra que sobrevola és que és el doble, és a dir, si hi ha 1.000 registrats, doncs hi ha 1.000 més que estarien de manera il·legal, per tant, la xifra de pisos turístics es multiplicaria per 2, la real, però el que deia, no se sap exactament perquè no es té aquest registre. Per tant, es podria fer, és a dir, l'Ajuntament tindria competències per enviar personal a fer aquest control.
Evidentment, clar, una altra cosa és que...
Que
ho vulguin fer o que l'Ajuntament estigui tensionat pel volum d'activitat i de moguda que té Sitges, però de poder fer es pot fer. I això és important no perquè a nosaltres ens sembli que hem de deixar de rebre turistes, que una miqueta també, sinó perquè els pisos que estan desviats a turisme desapareixen del parc d'habitatge, és a dir, pis on hi ha un turista, pis on no viu una sitgetana, perquè no se'l pot permetre. Aleshores, és important que hem de tenir en compte també que si comptem que Sitges té tot aquest volum d'apartaments, 1.700 legals, destinats a turisme, té un 10% d'habitatge buit, un altre 10% d'habitatge que està ocupat menys de 3 mesos a l'any. O sigui, vas restant i penses, bueno, on vivim?
Quants pisos queden pels residencials, no?
Sí,
clar, la xifra va reduint. Quines més coses pot fer l'Ajuntament? Alguna altra cosa, qüestió que pugui fer l'Ajuntament per regular això o per ajudar d'alguna manera aquest problema de l'habitatge que dèieu? El sindicat va fer tota una llista, no?, de qüestions que podia fer, que poden fer els ajuntaments malgrat no tenir les grans competències que són estatals.
De fet, el que nosaltres tenim a la llista com a número 2 és multes i sancions que, primer, perquè sí, com a efecte dissuasori, i després també com a font de finançament, perquè sí que és veritat que els ajuntaments estan tensionats a nivell de persones treballadores i és molt difícil fer inspeccions de moltes coses, però amb les multes i sancions això és una font de finançament també per l'Ajuntament. Després també hi ha el que és el control fiscal, és a dir, amb la fiscalització dels impostos de l'IBI, de l'IBI i també... O sigui,
és a dir, fer control...
D'una manera controlada també és amb el padró.
Fer control a través d'això, de les dades, sí, diguem, municipals que tenim, que, com poden ser l'IBI, com poden ser el padró, no?, el cens de l'habitatge, que la gent s'ha de censar, no?, allà, sí, on te pagues els impostos. No?
Sí. Uh-huh.
Per tant, fer control, és a dir, al final, aquesta possibilitat de control, d'alguna manera, l'Ajuntament sí que té eines, no?, segons el sindicat de llogateres, per fer-lo.
Però no segons el sindicat, segons la llei d'arrendaments urbans, o sigui, té competències per fer-ho. Després hi ha un tema del que es parla molt poc i realment tothom en sap bastant poc, que és aquest forat que representa el lloguer de temporada, no? Perquè el lloguer de temporada no és lloguer turístic, però tampoc és lloguer residencial. O sigui, qualsevol pis que tu poses, que tu llogues per menys de, per un límit d'11 mesos l'any, no està sotmès a cap regulació i ningú mira què estàs fent allà. Aleshores, hi ha molt de lloguer de temporada que realment opera com a lloguer turístic, perquè el lloguer de temporada ha de complir una sèrie de condicionants. Uh-huh. És a dir, ha de ser per algú que ve a treballar
una
època a Sitges i que pot provar-ho, però hi ha molta part d'aquest lloguer que és això, com que estem parlant d'un partit de futbol sense àrbitre, perquè hi ha lleis però no hi ha ningú que controli que aquesta llei s'apliqui, ni que et posi una multa, et tregui una targeta vermella, doncs tothom fa una mica el que vol. Aleshores, no sabem realment quan lloguer de temporada hi ha Sitges. I si no m'equivoco, a la diagnosi de l'últim pla local d'habitatge no és una dada de la que es parli tampoc, no és com que només es contempla el lloguer turístic i el residencial. De fet, tenim una instància feta amb la Regidoria de Cultura perquè com a sindicat de llogateres volem treballar això de manera conjunta, o sigui, no volem fer una cosa de vinga, denunciar tot el que no estàs fent de moment, sinó que volem veure què s'està fent, què podem fer, o sigui, com podem col·laborar ciutadania, institució, per garantir aquest dret a l'habitatge.
Clar, i és que clar, el que queda clar és que no hi ha respostes senzilles, no? Aquest problema de l'habitatge, no hi ha respostes senzilles, probablement s'han de combinar molts instruments, molts esforços de ciutadans, de les administracions principalment, Clar, no sé si dins d'això també les possibles solucions, si passen totes o han de passar totes per incrementar el parc de l'habitatge, per aquesta nova llei d'arrendaments, per ajuts en el pagament, si han de ser totes, si ha de ser una barreja de totes, si ha de ser principalment una, perquè clar, també ho sentim això moltes vegades als polítics, no? Oh, hi ha aquesta queixa de lloguer, no passa res, ara farem tants
482 pisos. 482 habitatges.
Exacte, farem no sé quants pisos. Va, no sé què. Aquesta és la solució, o la solució, i no sé si la solució passa per una única acció d'aquestes, o al final, com dèiem, ha de passar tot per una mica un combinat de tot plegat, no?
Home, sí que la, o sigui, contra més eines tinguis per lluitar contra una problemàtica i més estratègies, més enfortida serà, per tant, hi haurà més seguretat de cara a les llogateres, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de coses com molt bàsiques que són com les potes, no?, d'aquesta estructura, que una seria la regulació del preu dels lloguers.
Vull dir, això aquesta és una llei cosa d'arrendament, que és el que es demana, i que és una llei que reguli, vaja.
Sí, que ja es va aconseguir tot això de les zones tensionades, que no es podia pujar, que aquí sí que convidem a totes que us ho mireu, i si no, que vingueu al sindicat de llogateres, perquè bueno, hi ha tota una sèrie de requisits que han de complir, és a dir, no ens poden apujar el lloguer, això per una banda. Per una altra, també és molt important, o sigui, va haver un moment que aquí, a Espanya, llogaves un pis i te'l podien llogar per 3 anys. Aleshores, quan la gent estem parlant d'una vida digna, això significa un arrelament a la teva zona. Una cosa és un lloguer temporal, perquè vas per una cosa, no sé què, una altra cosa és un projecte de vida. Aleshores, que realment arribéssim a la peregrina idea que li pots llogar a una persona un pis 3 anys i després la pots fotre fora i aquesta persona ha d'anar a un altre lloc. Per tant, la duració...
Per tant, allargar aquests contractes de lloguer, que en determinat moment van passar de 5 a 3 i que la idea, entenc, és
ara
que poguessin ser de 5, 7
si són grans,
o 10, 7, no? Que seria l'interessant, entenc,
mínim.
No?
Bueno, no, el que demanàvem com a sindicat de llogateres en aquesta manifestació, a banda d'una baixada del 50% dels preus dels lloguers, són contractes de lloguer indefinits. És a dir, que s'acabin quan ho decideix la llogatera.
És a dir, que no, al passat dels 5 anys, no pugui venir el propietari sense cap mena de motiu aparent, pugui dir, ara ja no m'interessa llogar-te'l. No?
Clar, és a dir, si el motiu que té el propietari és el necessito per viure, o algú de la meva família,
família, un
fill, primer grau,
exacte,
i vol viure, fantàstic, però si és perquè acabo amb tu i el pujaré 200 euros perquè així tinc més pasta, bàsicament, i perquè m'és igual com visquis, no. És que, clar, si tu pares a pensar, vull dir que a vegades hi ha com aquesta imatge de, com de sentir certa pena pel propietari, que és que a mi em fa molta gràcia perquè quan parlem de lloguers indefinits estem parlant de que indefinidament un propietari estarà cobrant uns diners assegut a casa seva. A mi em sembla, ser propietari em sembla la feina més fàcil del món, o sigui, em sembla que hi ha
bé,
el parvulari
concepte,
i ser propietari.
No? Que, o sigui, en quin moment ser propietari s'ha convertit en una professió, no?
Clar,
que és quelcom que es denunciava molt també en aquesta manifestació.
Això,
no?
La Carme Arcarazo, que és la portaveu del sindicat de llogateres, va fer una entrevista amb un administrador de finques, si no recordo malament, era a Catalunya Ràdio, i l'administrador, que era un senyor amb traje, ho sento, però era així, li deia, d'acord, Carme, doncs imaginem que el lloguer baixa un 50% i que hi ha contractes indefinits. De què viuran els propietaris? I ella li contestava, de què viuran els propietaris? Doncs que treballin. I ell deia que treballin i es posava a riure, perquè hi ha tota una sèrie de gent que està acostumada a cobrar per no fer res, i això s'ha d'acabar, i és el que demanàvem.
L'altre dia escoltava una entrevista que li feien al Bob Pop, sabeu qui és el Bob Pop,
clar,
no? I parlaven del tema de l'habitatge. I va fer una reflexió que em va semblar molt interessant. Ell va venir a dir que aquestes lleis difícilment canviaran mentre qui faci les lleis siguin persones que heretaran. I em va semblar molt interessant, perquè ell explicava que diu... Ell deia, jo no heretaré res quan la meva mare mori... D'alguna manera venia a entendre, entenia jo que el seu pis no és de la mare, deu estar de lloguer la mare o el que sigui, i no serà propietari de res. Diu, clar, i em va semblar curiós aquesta idea que és aquesta com cultura de la propietat, no? Que s'ha fet de que en determinat moment i generacions anteriors a les nostres, no? Se'ns va explicar i se'ns va ficar molt a dins, no? Que l'objectiu havia de ser el de ser propietari, no? I probablement hi ha molta gent que potser ara no és propietària, però ho serà perquè sap que heretarà el pis de l'avi, de l'àvia o del pare o de la mare. Clar, i feia la reflexió de jo i tants d'altres no serem propietaris perquè no heretarem res, no? I no ho podem ser ara perquè les condicions ningú ens ho facilita, no? Aleshores, era aquest concepte de la cultura de la propietat, no? D'aquesta figura del, de professió propietari, no? De dir, clar, aquí hem entrat en un joc que és una mica pervers, no? És a dir, entrem en aquesta cultura de la propietat, hem de tenir, però després no podem tenir. Qui fa les lleis són els que probablement hereten i tenen, i no sé si es posen a la pell dels que ni són propietaris, ni ho poden ser, ni probablement ho podran ser mai perquè no heretaran res.
Mira, no sé si és el Congrés dels Diputats, bueno, és el Congrés dels Diputats, però ara la quantitat que diré no la dic del tot certa, sí. Però no sé si són tres quartes part dels congressistes que són rendistes. Aleshores, sí que hi ha aquesta part, però també no ens hem d'oblidar d'una cosa. Això a altres països no passa. És a dir, que la mesquindat que hi ha darrere de puc mercantilitzar un bé bàsic de la vida, com és el sostre, que tu vulguis treure-li el màxim benefici, inclús arribant als desnonaments tan brutals que hi ha, no és propi només pel fet de ser propietari, perquè hi ha molts països on hi ha propietaris
i
això
passa.
No està passant. Per tant, jo crec que és, qui té aquesta mentalitat no és només per propietaris, perquè és mesquí. Aleshores, jo crec que, bueno, crec que aquí també hi ha una bona part per part de les veïnes, en general, ja no em refereixo, sinó ja inclús a nivell com de solidaritat, d'entendre que, miri, no, disculpi, això no va així. Això no va així. O sigui, vostè, pel que sigui, és,
propietari,
ha tingut accés
o
a una propietat, doncs, escolta,
però no pot fer
tota la fortuna,
que vulgui com vulgui. No?
Però, exacte, però
hi ha uns límits, no?
Hi ha,
és a dir,
uns,
té
límits.
Que haver uns límits.
Vivim en una societat i viure en una societat, o sigui, si vols viure en una societat, vol dir que aquí totes són sòcies. Vol dir que de vegades tu, de vegades jo, de vegades les dues, de vegades ningú. Però el que no pot ser és que hi hagi un grup de gent que sempre sigui la privilegiada i tot un grup de gent que són la majoria.
Clar, és que jo
puguem viure de manera tan precària.
No sé fins a quin punt aquesta cultura de la propietat va arribar en algun moment, algú va pensar que tots serien propietaris, no? I ha arribat al punt en què no tots són propietaris. Aleshores, clar, què passa, no? No estem, és com que no estem jugant tots al mateix nivell ni amb les mateixes condicions, no?
Però hem de diferenciar sempre entre el que és propietari i el que és rendista. O sigui, que propietari, doncs al final vol dir això, no?
Posar que tens propietat, sí,
una
sí.
propietat o unes quantes. El rendista és el que treu rèdit, el que fa negoci amb aquestes propietats. Jo crec que el tema del Congrés dels Diputats va més per rendistes, o sigui, que qui està... Des del sindicat ho deien amb una metàfora que crec que està molt bé, que deien que convidar a rendistes, o sigui, a patronal immobiliària, a legislar el lloguer, és com convidar les tabacaleres a fer polítiques antitabac, no? Polítiques de salut. Crec que va més per aquí la cosa. I una cosa que crec que està molt bé també i és interessant que fa el sindicat i que va un pas més enllà potser del que intentava explicar el Bob Pop, és que tu pots heretar un... O sigui, posa que tens un germà, una, no sé, que sou dos o que sou tres fills, i els teus pares tenen una propietat o dues. Si tenen una propietat i sou dos, se us dibuixa un panorama que no és gens fàcil. Si la salut continua, vull dir, el sistema de salut continua estant tan malament com està, també has de tenir en compte que potser els teus pares hauran d'hipotecar la casa on viuen per poder tenir cura d'ells mateixos al final de la seva vida. O sigui, vivim en un món en el que està passant sistemàticament és que el poder i els diners cada vegada s'acumulen en menys mans.
Menys persones.
O sigui que hi ha menys persones que tenen més diners i més poder, i això ens porta cap a preparem-nos i sindiquem-nos i tinguem en compte que les coses poden anar molt malament per totes i que hem de tenir uns bàsics assegurats.
Sí, que no és una garantia de res, no? Al final és
no,
això,
clar,
no?
Que no.
Aquesta cultura de propietat... És que és veritat, jo crec que jo soc una generació on això es deia, i les anteriors a mi probablement més, eh? Però que el tenir una propietat avui en dia tampoc, el que deia la Maria, no? No et garanteix res en el futur, no? Que és una idea que ens va quedar molt a dins i també doncs potser hi ha hagut una mica d'obsessió i ara tampoc no garanteix res. I jo no sé si fins a quin punt també veieu com el problema de l'habitatge s'ha convertit també en un factor de desigualtat.
Bueno, 100%. De fet, hi ha dades, o sigui, anem donant dades perquè crec que està bé que no estem aquí...
Que no estem debatent i prou, eh?
Parlant de la nostra opinió, a mi em sembla, els arrendadors, o sigui, rendistes, que és una paraula com antiga, però rendistes, ara mateix són el doble de rics que els llogaters. És a dir, una persona que està... És que, clar, no costa gens d'entendre... Una persona que té uns ingressos fixes mensuals de X i una altra que ha de destinar un tant per cent molt elevat del seu salari, que és mínim un 40% de mitjana, a pagar un lloguer, estan totalment descompensats. Clar, quan poses en la... O sigui, quan mires bé què està passant aquí, és que estem parlant d'una necessitat que ho és per tothom. És a dir, no és que jo tingui 800 euros menys al mes perquè m'agrada molt menjar fora i anar de viatge. És que només per dormir sota un sostre estic pagant això i una altra persona no. I no només no, sinó que una altra persona ho està cobrant. I d'aquesta dada també, d'aquesta cosa que els arrendadors són el doble de rics que els llogaters, hi ha com un afegit que em sembla bastant... que explica bastant bé què passa aquí també, que és que són el doble de rics que els llogaters abans de cobrar el lloguer. És a dir, que estem parlant d'una classe social, és a dir, d'unes persones que ja han sortit al terreny de joc amb moltes més coses assegurades que les de les persones que estem aquí parlant ara mateix i que probablement de moltes que ens estan escoltant. Uh-huh. Això és una dada. O sigui, sí, la societat s'està dividint en dues classes, que són la de qui cobra lloguers i la de qui paga lloguers. Així és. Aleshores, perquè no hi hagi aquest silenci tan dur, jo crec que a vegades sembla com que nosaltres ens estem preparant per un escenari molt negre en el que cada vegada serem més pobres. El sindicat de llogateres no és això, igual que molts altres sindicats. O sigui, el que estem mirant és que tothom, sigui qui sigui, com sigui, d'on vingui, del color que sigui, del gènere que sigui, de l'orientació sexual que tingui, tothom igual, tinguem una sèrie de drets assegurats per poder tenir un punt de partida que no sigui per tothom igual de dolent, sinó igual de bo, que tinguem certes coses assegurades. Quan demanem que s'abaixin els lloguers un 50%, que es facin contractes indefinits i que recuperem els pisos buits i d'habitatge turístic i temporal que hi ha al mercat, ho volem pel bé de totes, no perquè vulguem castigar d'alguna manera a una sèrie de persones, sinó perquè volem viure.
No, i perquè l'habitatge és un dret fonamental que tenim, i amb el que doncs es fa, n'hi ha que fa negoci, no?, a costa de que molta gent no pugui accedir a l'habitatge i cada vegada més gent, i insistim, cada vegada més gent que ens envolta amb feina, amb estudis, amb formació, que no venen ni de famílies desestructurades, ni que parteixen d'una situació de vulnerabilitat, ni de risc, ni de res. És a dir, persones que probablement mai a la vida s'haguessin imaginat, no?, que es trobarien en una situació de vulnerabilitat com és aquesta, total, perquè sí. Probablement l'única opció que tenen en molts casos és la de marxar, i ni tan sols marxar aquí al costat ja, eh? Has de marxar, vés a saber a on, a quin municipi, que gairebé estigui buit, per poder accedir a un habitatge, no?
Sí, això també és un mite que no el tenim, però que, bueno, els dies posteriors a la manifestació, sí, jo veia per Twitter persones dient coses com... Clar, és que tots aquests pijos que volen viure a Sant Antoni, yeah, o a Poblenou, doncs és que a la meva època te n'havies d'anar a, jo què sé, a Sant Feliu de Guíxols, per dir alguna cosa, el que sigui. I ja està, perquè era el que et podies permetre. Però ara, vagis on vagis, l'habitatge està molt car. És a dir, la lògica no és que alguns llocs baixa per una cosa d'oferta i demanda, és que a tot arreu està un preu ultra prohibitiu.
I en tot cas, i entenc jo, i això és, ho afegeixo jo de la meva collita, eh? Entenc jo que els sitgetans i les sitgetanes tindran dret a viure al poble que els han vist néixer, que estimen i que trien, no? És a dir, que no sé en quin moment també el mercat de l'habitatge decideix que Sitges és un municipi només per persones de X nivell, no? I un munt de gent que potser vivien o que no, o que l'han triat ara perquè els agrada per mil motius, de sobte no poden accedir perquè algú ha decidit que per viure a Sitges has de ser de X nivell, has de tenir X nivell adquisitiu, no? No sé en quin moment també i qui ha de decidir aquestes qüestions. Vull dir, haurà de tenir dret tothom a triar allà on vulgui viure, dic jo, no? Vull dir, o ens haurem de dir on te podem viure i on te no.
Bueno, una mica amb això que parlàvem de l'arrelament, o sigui, de fet ara és lloguer, però ara sí que parlaré de lloguer de locals, perquè al final aquí Sitges és una problemàtica molt compartida, el que és lloguer, d'habitatge i de local. Aleshores, es dibuixa un paisatge profundament fred, profundament canviant. O sigui, vas a una botiga i aquella botiga ja no hi és, la teva veïna ha hagut de marxar, aleshores el paisatge que s'està dibuixant a Sitges és que ja no és ni d'una postal, perquè no és ni una postal, és un paisatge fred, és un paisatge on això, hi ha molta gent, per exemple, que dic la grupa, bueno,
sí,
vale, que són de la grupa de tota la vida i han hagut de marxar a Ribes, han hagut de marxar...
La grupa com a etiqueta, STB, persona implicada, com cap voluntat de no, com... Però sí, s'entén quin és el perfil.
Sí.
Aleshores, una miqueta, doncs, és
i
això.
I ja ni
no?
Sant Pere de Ribes, eh?
No.
Ara s'estan anant cap allà a Calafell. És a dir, ja hem passat Sant Pere de Ribes, Vilanova, Cubelles, hem traspassat. Estem arribant ja més avall, perquè, clar, anem com tirant avall a mesura que van encarint els preus dels municipis veïns.
És que jo no sé si us va passar, però a mi em va passar que quan va sortir el mapa de zones tensionades de Catalunya... Mm. Era mitja Catalunya!
Sí, és... És que crec que és
i llocs que jo particularment mai hagués pensat, és una mica el que parlàvem, que de vegades fins que no ho veus, però és una problemàtica.
Escolta, Maria, i quan això ho parles a casa amb la família, amb els més grans de casa, què diuen? Perquè, clar, probablement, jo sempre ho penso això, ja ho hem dit abans, no és un problema només de joves, però és veritat que, òbviament, afecta directament els joves. Dèiem abans també aquesta dada d'emancipació, que aquí és tardíssim, perquè, clar, no tenen la possibilitat. Clar, jo no sé quina és la reflexió que fan les generacions anteriors, que probablement mai a la vida haguessin imaginat que els seus fills, aquí, els hi han donat una educació, una formació, que han crescut en les millors condicions, no? Es trobarien ara en una situació de vulnerabilitat pel que fa a l'habitatge.
Sí, és fort perquè jo vinc d'una família de constructors, o sigui, de gent que
s'ha dedicat al sector,
Que s'ha dedicat al sector, sí, que ja no, vull dir,
sí.
El meu avi va morir, ja no existeix aquesta empresa, però, bueno, que vam formar part de tota aquesta bogeria dels 90 del totxo i de comprar i de vendre i de... Jo també vaig ser testimoni a casa meva del capitalisme dels 90, en el sentit de començar a veure que les coses anaven millor i que hi havia un cotxe nou i un aparell de música. Clar, la meva família i la gent del meu entorn crec que està sent una mica conscient de l'enganyifa que això era, no? O sigui que... aquesta cosa de prometre't, bueno, la, no sé, la vivim nosaltres en la nostra pròpia carn, de prometre't que si tu fas les coses bé i ets prou aplicada i ets educada i estudies i t'esforces i et lleves ben d'hora i tot aquest cuento, que això t'havia, és com una mena d'unir els punts que t'havia de portar a una adultesa bastant ben posicionada, no? Com bé, bona feina, doncs bones condicions de vida. Clar, això no és així. Aleshores, què podem fer? Doncs fer alguna cosa, és que és això, no? Per començar, fer alguna cosa. No pensar que l'única vida possible és aquesta, perquè si no...
Clar, jo no sé si hi ha un cert conformisme, també, de vegades entre... sobretot entre el jovent, eh?
O sigui, el que hi ha és que estem esgotades. O sigui, crec que fem molta... O sigui, treballem moltes hores per un sou bastant just en la majoria de casos i arribem a casa i ens hem de fer el tàper pel dia següent... I en molts casos no tenim gaire temps per posar-nos a imaginar que el món podria ser d'una altra manera, perquè implica esforçar-se, bueno, dedicar-hi temps. I això és una mica el que intentem fer a espais com l'Ateneu o el Sindicat de Llogateres, com unir-nos moltes a pensar i no limitar-nos a conviure amb aquesta tristesa de no hi ha res a fer.
A intentar canviar aquesta realitat, no? Aquesta tan difícil com és la de l'habitatge, que, com dèiem, afecta a tanta gent. Tots coneixem gent al nostre voltant que està patint aquesta situació quan no som nosaltres mateixos.
I per això també, com sortint d'aquest món de sensacions i de què pensem i tal... per això ens interessava venir avui aquí amb unes dades molt concretes, perquè des del Sindicat de Llogateres sí que pensem en coses concretes de què es pot fer, no?
Com
es
pot garantir el dret a l'habitatge. Que mireu de ser proactives. No es tracta només d'un espai de denúncia i de queixa, sinó de ser proactiu, de dir...
Hi ha un full de ruta marcat.
No? Ciutadania, administracions, institucions, associacions, tots junts anem a buscar... a trobar solucions a aquest problema que afecta a tantíssima gent, vaja, a gairebé la globalitat.
Tots junts, menys les persones que s'estan lucrant molt fortament amb això, perquè està clar que quan tu regules uns lloguers o reclames que et baixin el preu del lloguer un 50%, hi ha una part que s'enfadarà, que és la que s'està lucrant amb aquest,
òbviament,
amb això. Però, bueno, doncs, felicitats per tots aquests anys d'haver robat a la gent còmodament des del sofà de casa. Ara han canviat les coses. Sí.
Bé, doncs estarem al cas a veure si aquestes peticions, aquestes demandes que fa el Sindicat de Llogateres veuen la llum o avancen ni que sigui mica en mica. Sabem que, com dèiem, no és un tema senzill en el sentit de que no hi ha una única solució, són com moltes coses, no?, que s'han de fer alhora, tot i que de concepte és bastant senzill. Vull dir, d'entendre, de concepte,
és
una cosa complexa, d'entendre és fàcil. Però sí que és veritat que són molts factors i això, que quedi clar que Sitges té un problema d'habitatge pel que fa al mercat de lloguer real. No és inventat i aquí les dades ens ho han demostrat avui. Belén, Maria, moltíssimes gràcies per venir avui.
A tu per donar-nos aquest espai. Tornarem sempre que vulgueu amb més dades.
És casa vostra, això també. Gràcies.
Gràcies.